Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Partit Popular, Vox i Ciutadans demanen la dimissió del ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, per la destitució del coronel de la Guàrdia Civil, Diego Pérez de los Cobos. Ha estat en una tensa sessió de control de govern al Congrés dels Diputats. Montse Manent.
Des del Partit Popular, el diputat Teodoro García Egea ha destacat la renúncia del número 2 de Delos Cobos com un símbol de desobediència a decisions polítiques injustes. Des del govern, el vicepresident Pablo Iglesias l'ha acusat d'una possible crida a la insurrecció.
Hace más de 100 años, el fundador de la Guardia Civil, el duque de Ahumada, se negó a cumplir una orden injusta del general Narváez. Esa decisión la tomará mi sucesor, no yo. Más de un siglo después, el general Laurentino Acheña ha hecho lo mismo con su gobierno. Ha preferido irse que tomar una decisión injusta.
¿Usted es consciente, en su enorme lucidez, señor García Egea, de lo que está diciendo aquí? Sean ustedes prudentes, que nos estamos jugando la democracia, señoría.
Sanitat confirma 39 noves morts per coronavirus produïdes en els darrers 7 dies i situa el total de defuncions en 27.118.
Primer dia de l'homenatge de les víctimes de la pandèmia amb un minut de silenci a les places i institucions. A Terrassa el minut de silenci s'ha fet a les portes de l'Ajuntament.
Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
A la convocatòria del Raval de Montserrat hi ha participat l'alcalde Jordi Ballart i els portaveus dels grups polítics municipals. En aquest cas, no s'hi ha convidat a la ciutadania per motius de seguretat. Escoltem l'alcalde Jordi Ballart.
Hem volgut unir també la ciutat de Terrassa en aquest record, aquest homenatge a les prop de 200 víctimes d'aquest coronavirus.
L'exalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, anirà a judici pel cas Inipro per presumpta corrupció a l'Institut Municipal de Serveis Socials a favor del PSC.
L'Audiència de Tarragona ha desestimat els recursos d'apel·lació dels principals acusats i veu indicis suficients de delicte.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Laura Rovira.
La portaveu del partit, Laia Estrada, ha deixat clar que seguiran treballant perquè Tarragona quedi lliure de corrupció.
Demanem la dimissió d'aquestes dues persones, de l'exalcalde Ballesteros i de la senyora Begoña Floria. Més enllà, demanem al nou equip de govern que faci net d'una vegada.
Consternació a l'Escala, a l'Alt Empordà, on aquesta matinada un home ha matat a la seva dona i posteriorment s'ha suïcidat.
L'Ajuntament del municipi ha convocat un minut de silenci a la plaça del Vila en senyal de condol.
Ràdio L'Escala, Abel Font.
Les primeres hipòtesis apunten que l'home hauria matat la dona a ganivetades i posteriorment s'hauria penjat d'un arbre al mateix carrer. El cos de la dona ha estat trobat al jardí de la casa tapat amb una manta. Agents de l'àrea d'investigació criminal dels Mossos d'Esquadra es fan càrrec de la investigació per esclarir les circumstàncies dels fets.
I en cultura, suspesa la tradicional cantada de veneres de Calella de Palafrugell d'aquest estiu.
L'organització diu que les restriccions fan inviable poder-ne controlar l'aforament i garantir les mesures de seguretat.
Televisió de Costa Brava, Joana Valent.
La impossibilitat de mantenir l'aforament de 1.500 persones, la manca de patrocinadors confirmats o la pèrdua d'una subvenció de la Generalitat han fet tirar la tovallola a l'Ajuntament de Palafrugell. Joan Vigues és el regidor de promoció econòmica.
Es concentren entre 30, 35, 40 mil persones. Llavors, aquest és un problema que a nosaltres ens preocupava molt i en tema de seguretat, de protecció...
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Esther Batalla, bona tarda.
Hola, bona tarda. Les properes hores vindran marcades encara pels ruixats i les tempestes al Pirineu i Prepirineu, degut al creixement de nuvolades que s'ha produït a partir de mig matí. En general, també hi ha núvols d'evolució diurna a punts del prelitoral i altres sectors de muntanya del país i, en conjunt, tot plegat a partir del vespre i, sobretot, de la nit, tendirà a minvar. Malgrat tot, aquesta propera nit i matinada parlarem de núvols baixos i alguns bancs de boira i boirina que es podran formar especialment als dos extrems del litoral. fins demà a mig matí i seran presents. De fet, ja demà s'espera una jornada també força assolellada, molt semblant a la d'avui. Un cop aquests núvols baixos de la Costa Brava i de la Costa Daurada s'esvaeixin, lluirà el sol. Malgrat tot, tornarem a parlar del creixement de nuvolades a punts de muntanya, de nou Pirineu i Prepirineu. No creixeran tant com avui, però durant la tarda també deixaran ruixats i xàfecs que localment podran venir acompanyats de tempesta. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El bloc PP, Vox i Ciutadans demanen la dimissió del ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska. Tens debat, per tant, avui en la sessió de control del govern al Congrés dels Diputats, amb la polèmica destitució del coronel de la Guàrdia Civil, Diego Pérez de los Cobos, al capdavant de la comandància de Madrid. En el rerefons, el controvertit informe d'aquest cos policial sobre la manifestació del 8M, que segons publica el diario.es, hauria fins i tot falsejat la declaració d'un testimoni. I enmig d'aquest ambient, l'advocacia de l'Estat denuncia ara una causa general contra el govern espanyol. Però anem pas a pas. La decisió del control ha estat del govern, de control del govern, ha estat marcada per la polèmica de los Cobos, però també hi ha hagut cabuda per altres qüestions, com els intents de Pedro Sánchez d'acostar-se altre cop a l'Esquerra Republicana per aprovar el que seria la sisena i ara sí última pròrroga de l'estat d'alarma. Però també el clam dels grups independentistes per exigir l'alliberament de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart avalança en un nou informe d'Amnistia Internacional en aquest sentit. La crònica del resum de la jornada ens l'ofereix el nostre company Jordi Casino. Bona tarda.
Bona tarda, Lali. Un dels moments més tensos l'han protagonitzat el PP i Unides Podem per la destitució del coronel Pérez de los Cobos. Escolteu el diputat popular Teodoro García Gea recordant insubordinacions passades d'alguns comandaments del cos.
Hace más de 100 años, el fundador de la Guardia Civil, el duque de Ahumada, se negó a cumplir una orden injusta del general Narváez. Esa decisión la tomará mi sucesor, no yo. Más de un siglo después, el general Laurentino Ceña ha hecho lo mismo con su gobierno. Ha preferido irse que tomar una decisión injusta. Si Roldán no logró acabar con la Guardia Civil, ustedes tampoco lo harán.
I aquesta ha estat la resposta contundent del vicepresident segon Pablo Iglesias.
¿Está usted pidiendo, señor García Egea, a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que incumplan las órdenes que consideren por iniciativa e incitación de ustedes injustas? ¿Usted es consciente, en su enorme lucidez, señor García Egea, de lo que está diciendo aquí? Sean ustedes prudentes, que nos estamos jugando la democracia, señoría.
Des d'Esquerra, el diputat Gabriel Rufián ha recordat que el coronel de los Cobos ja mentia quan va enviar 9 demòcrates a la presó. Esquerra, Junts per Catalunya i la CUP, que han aprofitat la sessió per reclamar la llibertat dels Jordis després de l'informe, en aquest sentit, d'Amnistia Internacional. El ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, els hi ha recordat, però, que els assumptes penals els han de resoldre els jutges.
Mentrestant, a Brussel·les, avui es presentava el Pla de Recuperació Econòmica de la Unió Europea amb una inversió prevista de 750.000 milions d'euros per rellançar l'economia de la zona euro, fins a 140.000 milions dels quals destinats a Espanya. Ara els socis europeus s'hauran de posar d'acord en una negociació que es presenta difícil. Des d'Espanya, però, el president Pedro Sánchez ha celebrat el Pla Europeu perquè assegura que recull moltes de les demandes espanyoles. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, ha defensat el seu pla davant el Parlament Europeu. Ha argumentat que calen mesures extraordinàries davant una crisi econòmica sense precedents i cal fer-ho junts, sense deixar ningú enrere. Aquest és el moment en què ha fet l'anunci.
And this is why the Commission is today proposing a new recovery instrument.
I és per això que la Comissió proposa avui un pla de recuperació, anomenat la pròxima generació de la Unió Europea, valorat en 750.000 milions d'euros.
El govern espanyol ha acollit la proposta de bon grat, i és que Espanya és un dels estats que en surt més ben parat i rebria 140.000 milions d'euros, més de la meitat, 77.000 milions, en forma de transferència, és a dir, a fons perdut.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
Sanitat confirma 39 noves morts per coronavirus produïdes en els darrers 7 dies i situa el total de defuncions en 27.118. Aquestes són les xifres oficials que ofereix cada tarda el Ministeri, però avui hem conegut una nova dada i que posa de relleu que les morts per Covid-19 podrien ser prop del doble de les que s'estan comptabilitzant.
I és que el Registre Civil informa de 43.000 defuncions més de les esperades en aquest període des de l'inici de la pandèmia, el gruix de les quals reconegudes oficialment com a víctimes del coronavirus, però la resta, unes 16.000, també podrien estar atribuïdes a la pandèmia. Recordem que el govern espanyol només comptabilitza les víctimes de Covid-19 confirmades mitjançant la prova PCR. No és així a Catalunya, que reporta les xifres diàriament de les funeràries. Segons aquestes, el darrer còmput parla de 277 víctimes mortals noves, en canvi tan sols 99 positius nous testats. I pel que fa a les xifres del conjunt d'Espanya, s'han registrat 510 casos positius més, 231 diagnosticats el dia previ. El còmput global de positius es situa en prop de 236.800.
Diana Bermejo, bona tarda.
Bona tarda. El director del Centre de Control d'Alertes i Emergències s'ha referit avui a les dades publicades pel Sistema de Vigilància d'Accés de Mortalitat, conegut com a MOMO. Segons aquest servei, a Espanya s'haurien produït 43.000 morts més de les que es preveien per aquestes dates segons les estadístiques. Simón ha recordat que la dada de defuncions per Covid és de més de 27.000, però que a part dels casos que encara no s'han detectat, la pandèmia podria haver provocat altres efectes sobre la mortalitat d'altres patologies. Escoltem Fernando Simón.
Por patologías que pueden causar altas mortalidades y que los pacientes, los enfermos, por miedo a acudir a un hospital donde había un virus que producía unas letalidades importantes, no hubieran llegado a tiempo. En otros casos, la saturación de los hospitales también ha podido hacer que los pacientes se lo hayan pensado dos veces y hayan preferido esperar para no saturar más los hospitales. Todo esto ha podido pasar.
El Ministeri encara està revisant de manera individualitzada tots els casos i avui balla sobretot la xifra de contagis nous. Tot i que s'informa de 231, la diferència entre els totals d'ahir i avui seria de més de 500 i, per tant, menys de la meitat es podrien atribuir a les darreres 24 hores.
Tot això en un dia en què ha començat l'homenatge a les víctimes de la pandèmia. Ha estat a les 12 del migdia a les places i institucions amb un minut de silenci en record als morts de la Covid-19, el primer dels 10 que preveu el govern espanyol i que va acompanyat de banderes a mig pal arreu de les institucions del país. A Terrassa, el minut de silenci s'ha fet a les portes de l'Ajuntament. Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras, bona tarda.
Bona tarda. A la convocatòria del Raval de Montserrat hi ha participat l'alcalde Jordi Ballart i els portaveus dels grups polítics municipals. En aquest cas, no s'hi ha convidat a la ciutadania per motius de seguretat. Escoltem l'alcalde Jordi Ballart.
Hem volgut unir també la ciutat de Terrassa en aquest record, aquest homenatge a les prop de 200 víctimes d'aquest coronavirus. La ciutat vol fer, per tant, doncs, aquest homenatge. I ha sigut molt, molt dur el fet de que hagin mort moltes persones, que aquestes famílies no s'hagin pogut despedir dels seus difunts i les seves difuntes, i per tant penso que és just poder recordar-los.
Segons les dades oficials, el coronavirus s'ha endut la vida de 196 persones residents a Terrassa fins dimarts passat. Les defuncions totals notificades als hospitals de Terrassa i de Mútua pugen fins a 301. A totes elles se'ls farà una cerimònia de comiat quan la situació sanitària ho permeti.
Els municipis en fase 2 ja no tenen franges horàries des d'aquest dimecres i els ajuntaments podran limitar els aforaments i la durada de l'estància a les platges.
Així ho ha publicat el govern espanyol al butlletí oficial de l'Estat. Elimina les franges horàries dels nens i dels adults en fase 2 i també permet sortir al carrer més d'una vegada al dia. També queden eliminades ja en aquests municipis les franges horàries per l'activitat esportiva no professional. Per altra banda, els ajuntaments podran establir limitacions tant d'accés i d'aforament a les platges a fi d'assegurar que respecta la distància de menys d'almenys 2 metres entre banyistes. També podran establir límits en el temps de permanència, així com en l'accés als aparcaments per controlar l'aforament, que es calcularà tenint en compte que la superfície de la platja a ocupar per cada banyista serà d'aproximadament 4 metres quadrats.
I el Procicat ha aprovat noves mesures d'higiene i condicionament per evitar contagis a les llibreries. A partir d'ara, els clients no podran agafar directament els llibres, però sí demanar-los al personal. Seran les úniques persones autoritzades a retirar o col·locar llibres a les prestatgeries i expositors.
Uns espais que, per cert, s'hauran de cobrir per evitar qualsevol contacte directe amb els llibres. Les compres s'hauran de lliurar preferentment dins d'una bossa de paper i no de plàstic, i es facilitaran i assenyalaran espais de circulació en zones comunes per tal de minimitzar la proximitat de les persones en els seus moviments a l'interior o l'entorn dels espais de la llibreria.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
L'exalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, anirà a judici pel cas Inipro per presumpta corrupció a l'Institut Municipal de Serveis Socials a favor del PSC. L'Audiència de Tarragona ha desestimat els recursos d'apel·lació dels principals acusats i veu indicis suficients de delicte. Des de la CUP ja s'ha demanat la dimissió tant de Ballesteros com de Begoña Floria dels seus càrrecs de regidors a l'Ajuntament. Els anticapitalistes insten el govern municipal a fer net i a personar-se en totes les causes de presumpta corrupció. Ràdio Ciutat de Tarragona, Laura Rovira.
La CUP de Tarragona ha realitzat una roda de premsa aquesta tarda per mostrar el seu orgull i satisfacció de que la plana major del PSC de la ciutat vagi a judici després de 7 anys de lluita. La portaveu del partit, Laia Estrada, ha deixat clar que seguiran treballant perquè Tarragona quedi lliure de corrupció.
Com més demanem la dimissió d'aquestes dues persones, de l'exalcalde Ballesteros i de la senyora Begoña Floria. Més enllà, demanem al nou equip de govern que faci net d'una vegada.
Aquest matí, l'Audiència de Tarragona ha desestimat els recursos d'apel·lació dels principals acusats. Aquesta decisió tanca la possibilitat de recurs, amb la qual cosa la Fiscalia i l'acusació exercida per la CUP hauran de presentar els respectius escrits d'acusació.
Consternació a l'Escala, a l'Alt Empordà, on aquesta matinada un home ha matat a la seva dona i posteriorment s'ha suïcidat. L'Ajuntament del municipi ha convocat un minut de silenci a la plaça de la Vila en senyal de condol. Ràdio L'Escala, Belfont.
Un home de 72 anys, veí de l'Escala, i la seva parella de nacionalitat belga han aparegut morts aquest matí al seu domicili al passatge Vilabertran d'aquesta població. Les primeres hipòtesis apunten que l'home hauria matat la dona a ganivetades i posteriorment s'hauria penjat d'un arbre al mateix carrer. El cos de la dona ha estat trobat al jardí de la casa tapat amb una manta. Agents de l'àrea d'investigació criminal dels Mossos d'Esquadra es fan càrrec de la investigació per esclarir les circumstàncies dels fets.
Els joves migrants que han pogut treballar al camp durant la pandèmia obtindran permís de residència i feina de 2 anys.
Així ho indica el BOE d'aquest dimecres, que especifica que aquests treballadors tindran reconegut el permís de residència i feina durant 2 anys prorrogables a 2 més. També s'indica que l'autorització es podrà incloure com a justificant per l'accés a la residència de llarga duració. El govern espanyol vol garantir així una via per a aquests joves a mantenir el seu dret a feina un cop acabada la vigència del decret llei del sector agrari del 7 d'abril i reconeix la seva tasca per mantenir un sector essencial durant la crisi.
Aquesta és una realitat, però una altra és la dels temporers que continuen dormint al carrer a Lleida. En són prop d'un centenar. Malgrat l'acció dut a terme la setmana passada pel Departament de Salut i la Paeria, al centre històric, la imatge de persones passant la nit al ras s'ha repetit en els darrers dies. UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
Així ho ha denunciat la plataforma Som Veïns a través d'un vídeo a les xarxes socials i ho ha reiterat Lliba Reixac, membre de la plataforma Fruit amb Justícia Social a UAU Lleida Ràdio. Reixac admet que hi ha menys persones que fa una setmana i espera que a partir de l'1 de juny, quan la paeria posarà en marxa el seu dispositiu d'atenció a temporers, aquest nombre encara baixi més.
No s'ha solucionat en absolut el problema. Veurem a partir del dia 1, quan obren el recurs del pavelló Fira 3, és quan començaran ja a allotjar en teoria, la gran quantitat de temporers que estan dormint al carrer, veurem si s'aconsegueix que tingui els resultats esperats.
Tot plegat quan les entitats socials de la ciutat de Lleida denuncien falta de planificació per part de la paeria. Demanen lideratge al consistori per afrontar els reptes que té la ciutat en l'àmbit dels drets socials.
La Generalitat invertirà més d'11 milions d'euros en el sector del lleure per infants i joves aquest estiu. Es tracta de més del doble del pressupost de l'any passat, tot plegat per fer-ho accessible a totes les famílies i en especial a les més vulnerables. Ho ha avançat aquesta tarda el conseller d'Afers Socials i Família, Shakir El Homrani. Marta, Patricio, bona tarda.
Bona tarda. El conseller Homrani ha anunciat també que es multiplicaran per 4 el nombre de beques i que aquestes arribaran a 40.000 famílies. Els ajuts seran de 80 euros per als infants que vagin a un casal d'estiu i de 100 euros per a aquells que s'apuntin a colònies.
La decisió més important que prenem és quadriplicar
les beques per a activitats del lleure. Estem acabant de tancar el que són els detalls tècnics d'aquesta subvenció, d'aquesta ajuda, d'aquestes beques, però es mouran entre 80 euros per infants que van a casals a 100 euros per infants que van a colònies o campaments.
Una altra de les mesures anunciades és la contractació de 140 professionals de suport al lleure d'estiu, però que continuaran en actiu durant el curs vinent.
En cultura, la crisi sanitària ha acabat afectant també a la tradicional cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell d'aquest estiu, que enguany arribava a la 54a edició. L'organització diu que les restriccions fan inviable poder-ne controlar l'aforament i garantir les mesures de seguretat. Televisió Costa Brava, Joana Valent.
La impossibilitat de mantenir l'aforament de 1.500 persones, la manca de patrocinadors confirmats o la pèrdua d'una subvenció de la Generalitat han fet tirar la tovallola a l'Ajuntament de Palafrugell. Joan Vigues és el regidor de promoció econòmica.
Es concentren entre 35.000 persones. Llavors, aquest és un problema que a nosaltres ens preocupava molt i en tema de seguretat, de protecció, de, bueno, inherent a que és molt difícil de que es puguin guardar les distàncies pertinents que són absolutament no recomanades, sinó obligatòries.
L'Ajuntament no descarta, això sí, organitzar alguna activitat alternativa a Calella, el format de la qual encara està per decidir.
I dilluns vinent, 1 de juny, reobrirà el Caixa Fòrum de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Els centres tornaran a l'activitat de forma coordinada, però només amb un terç de l'aforament i incorporant les mesures i protocols d'higiene i desinfecció. UAU Lleida Ràdio, Carles Castelló.
El Caixa Fòrum de Lleida obrirà amb l'exposició Construint nous mons, les avantguardes històriques a la col·lecció d'IBAM 1914-1945, una mostra que proposa una nova lectura sobre el desenvolupament dels moviments artístics de les primeres dècades del segle passat i en subratlla la llibertat, el misteri i l'utopia. Es podrà visitar fins al 10 de gener del 2021. Elisa Duran és la directora general adjunta de la Fundació La Caixa.
Amb l'obertura el dia 1 de juny de tots els nostres Caixa Fòrums volem garantir la seguretat, assegurar la confortabilitat de tots els nostres visitants i mantenir la qualitat d'unes exposicions que s'allargaran fins després de l'estiu per recuperar el temps que no s'han pogut visitar.
La resta de Caixa Fòrums de les altres tres capitals catalanes també obriran les seves portes, a Girona amb l'arribada de l'Home a la Lluna, a Tarragona amb Faraó, rei d'Egipte, i a Barcelona amb objectes de disseny, surrealisme i art, i On som, on podríem ser.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. La Federació Catalana decideix avui el desenllaç del futbol català.
La Junta, presidida per Joan Soteres, està reunida a aquesta hora per prendre la determinació final en totes les categories, tant les sèniors, des de primera a quarta catalana, com les del futbol formatiu. La majoria d'esports s'han decantat per ascensos i no descensos i reestructurar o ampliar les categories. Pel que fa a l'ascens a tercera, n'estan molt pendents el Girona B i la Muntanyesa com a campions dels seus grups, amb una gran diferència de punts, i la Grama i el Valls segons. També els primers classificats de grup de segona catalana, Bescanó, Llefiàs, Sant Cugat, les franqueses Borges i Gandesa, tot i que en alguns casos el segon i tercer només tenien un o dos punts menys en el moment de la suspensió de la competició.
El Lleida presenta recurs i demana que s'acabi la temporada a segona B.
El Lleida Esportiu ha demanat formalment a la Federació Espanyola de Futbol que declari nul de ple dret la resolució del jutge de competició on determinava que els quatre primers classificats de cada grup de la categoria juga al Playoff Express per pujar de categoria el proper mes de juliol. El club català demana que revoqui l'acord adoptat i que es juguin els 10 partits que queden per finalitzar la fase regular i el playoff d'ascens. A més, el Lleida manifesta textualment que amb la decisió que s'ha pres s'ha ningunejat el Lleida Esportiu i els seus futbolistes.
En bàsquet, la gironina Maria Xargay deixa el bàsquet sense data de retorn.
L'Uni Girona ha comunicat que Xargay ha decidit acollir-se a una clàusula del seu contracte i desvincular-se del club català. La jugadora de 29 anys assegura que necessita un temps de descans lluny del bàsquet i de les pistes. Es tracta d'una retirada indefinida per motius personals. Marta Xargay compta amb una destacada trajectòria en el món de la cistella, amb una medalla de plata als Jocs Olímpics de Rio, un subcampionat del món, a més de 2 títols de Lliga i un Eurolliga, defensant la samarreta del Perfumeries Avenida de Salamanca.
I Maria Olmo deixa el món de la cistella als 36 anys.
Després de 25 anys jugant a bàsquet, 21 d'ells a les files del Club Natació Terrassa, Olmo ha decidit que ha arribat l'hora de la retirada i ho ha fet després de confirmar-se l'ascens del club a Copa Catalunya. Ens ho explica des de Canal Terrassa, Miqui Romagosa.
Tot i tenir ofertes de superior categoria, sempre ha valorat ser una jugadora de club. Escoltem a Maria Ol.
Al final, quan estàs pensant en retirar-te després de tants anys jugant, penses en el teu últim partit on tindràs a tota la teva família, els teus amics, els excompanys d'altres anys, i penses en aquest dia com que serà un dia molt especial. Al final he jugat el meu últim partit sense saber que era el meu últim partit, però també tenia molt clar que aquest any seria el meu últim any, que era un bon moment per retirar-me. No volia retirar-me quan no em sentís bé físicament o quan el bàsquet em retirés a mi, i crec que ha sigut la decisió correcta.
El llegat de Maria Olmo continua amb la seva germana Sandra, amb les seves nebodes i amb una nova experiència a les banquetes.
La cursa de la Mercè serà el 20 de setembre.
L'Ajuntament de Barcelona, a través de l'Institut Barcelona Esports, està treballant per recuperar la normalitat en l'activitat esportiva de la capital catalana. I ja hi ha data per la popular cursa de la Mercè, que serà el 20 de setembre, o la marató, que es farà el 25 d'octubre, sempre i quan la situació sanitària ho permeti. A la fase 3 és quan està previst l'obertura de més instal·lacions esportives municipals, com les diferents piscines municipals o els camps de futbol o poliesportius.
Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, José Gallardo a la coordinació, Didac Alcántara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Durant el confinament, els nens i nenes han de continuar aprenent en línia des de casa. Per això cal planificar quines tasques escolars requereixen l'ús de pantalles, habilitar, si és possible, un espai tranquil per dur-les a terme, acompanyar els infants en l'aprenentatge i aconsellar-los sobre com cercar la informació, i no oblidar-se de fer petits descansos. Durant el confinament, aprofitem les eines digitals i aprenem amb les pantalles. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local.
Els centres educatius de les regions sanitàries que estiguin a la fase 2 obriran a partir de l'1 de juny. Tot i això, el curs continuarà fins al final per via telemàtica. Els centres oferiran serveis educatius concrets de manera voluntària per l'alumnat, acompanyament en grups reduïts per als cursos que acaben etapa o obtenen títol, tutories personalitzades per a l'alumnat d'altres cursos, individualment o en grups reduïts, i acollida a educació infantil per a les famílies que necessitin conciliació laboral. Als centres es dispensarà solució hidroalcohòlica i s'haurà de mantenir la distància de 2 metres i utilitzar mascareta. Els menjadors es mantindran tancats i el transport escolar funcionarà en casos excepcionals. Els grups no podran superar els 5 alumnes a les llars d'infants, 8 a P3, 10 a P4 i P5, 13 a primària i 15 a secundària. Ens en sortirem. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
L'endevinalla de la quincalla, una producció de Judit Cubeña Guàrdia per a Ràdio L'Escala.
Vinga, som-hi, quines dites ens portes avui?
Unes quantes dites d'aquelles que parlen que, segons com fas o vas, res de bon pots esperar.
Em sembla que me'n sé una.
Va, digues.
Diu, sense llevat ni farina, no durant molts pals al forn, ni muller ni ma veïna.
I guaita que diu aquest. Qui pacta amb ruí, pacta contra altri i contra si.
Encara en tinc un altre. Diu, mula guita i gos perdut són de més nosa que ajut.
Jo n'he trobat una que ens alerta de les mentides i els mentiders. Qui sap mentir quan li convé és que és d'arrel mentider.
Els donem la solució del darrer dia?
Vinga, va. Deia, quan medita en Bernocell, pobre d'altri i pobre d'ell.
I per aquesta setmana, quins ens deixes acabar?
Doncs un que fa de japic i de ruí, o no se n'és a la vida, o na-na-na-na-na-na-na. La bona paraula amaneix la taula.
La xarxa.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giner.
Partit Popular, Vox i Ciutadans demanen la dimissió del ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, per la destitució del coronel de la Guàrdia Civil, Diego Pérez de los Cobos. Ha estat en una tensa sessió de control al govern al Congrés dels Diputats. Montse Manent.
Des del Partit Popular, el diputat Teodoro García Egea ha destacat la renúncia del número 2 de los Cobos com un símbol de desobediència a decisions polítiques injustes. Des del govern, el vicepresident Pablo Iglesias l'ha acusat d'una possible crida a la insurrecció.
Hace más de 100 años, el fundador de la Guardia Civil, el duque de Ahumada, se negó a cumplir una orden injusta del general Narváez. Esa decisión la tomará mi sucesor, no yo. Más de un siglo después, el general Laurentino Ceña ha hecho lo mismo con su gobierno. Ha preferido irse que tomar una decisión injusta.
¿Usted es consciente, en su enorme lucidez, señor García Egea, de lo que está diciendo aquí? Sean ustedes prudentes, que nos estamos jugando la democracia, señoría.
Sanitat confirma 39 noves morts per coronavirus produïdes en els darrers 7 dies i situa el total de defuncions en 27.118.
Primer dia de dol oficial per les víctimes de la pandèmia, amb un minut de silenci a les places i institucions. A Sant Cugat del Vallès s'ha fet davant de l'Ajuntament.
Cugat Mèdia, Pau Vázquez.
Sant Cugat s'ha sumat aquest dimecres al minut de silenci davant l'Ajuntament, on ja onegen des de l'abril passat les banderes a mig pal. L'alcaldessa Mireia Ingla ha presidit el minut de silenci a Sant Cugat.
Tot el suport, no?, a totes aquelles persones que han tingut pèrdues de famílies, d'amistats, de persones que estimaven.
L'exalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, anirà a judici pel cas Inipro per presumpta corrupció a l'Institut Municipal de Serveis Socials a favor del PSC.
L'Audiència de Tarragona ha desestimat els recursos d'apel·lació dels principals acusats i veu indicis suficients de delicte. La CUP insta el govern de la ciutat a presentar-se en totes les causes.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Laura Rovira.
A portaveu del partit, Laia Estrada, ha deixat clar que seguiran treballant perquè Tarragona quedi lliure de corrupció.
Demanem la dimissió d'aquestes dues persones, de l'exalcalde Ballesteros i de la senyora Begoña Floria. Més enllà, demanem al nou equip de govern que faci net d'una vegada.
Consternació a l'Escala, a l'Alt Empordà, on aquesta matinada un home ha matat a la seva dona i posteriorment s'ha suïcidat.
L'Ajuntament del municipi ha convocat per demà al migdia un minut de silenci a la plaça de la Vila en senyal de condol.
Ràdio L'Escala, Belfon.
A la dona, amb evidents senyals de violència, l'han trobada tapada amb una manta al jardí de casa. A l'home, penjat d'un arbre al mateix carrer. Víctor Puga, alcalde de L'Escala.
I denunciar una vegada més doncs, el que és una xacra social a la que s'hi està fent front, s'hi està intentant fer front des de les administracions, però que no ens acabem d'en sortir i puntualment, doncs, més del que ens agradaria, doncs, es lamenta doncs, la mort d'una dona.
En cultura, suspesa la tradicional cantada de veneres de Calella de Palafrugell d'aquest estiu.
L'organització diu que les restriccions fan inviable poder-ne controlar l'aforament i garantir les mesures de seguretat.
Televisió Costa Brava, Joana Valent.
la impossibilitat de mantenir l'aforament de 1.500 persones, la manca de patrocinadors confirmats o la pèrdua d'una subvenció de la Generalitat han fet tirar la tovallola a l'Ajuntament de Palafrugell. Joan Vigues és el regidor de promoció econòmica.
Es concentren entre 30, 35, 40 mil persones. Llavors, aquest és un problema que a nosaltres ens preocupava molt i en tema de seguretat, de protecció...
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya. Esther Batalla, bona tarda.
Hola, bona tarda. Les properes hores vindran marcades encara pels ruixats i les tempestes al Pirineu i Prepirineu, degut al creixement de nuvolades que s'ha produït a partir de mig matí. En general, també hi ha núvols d'evolució diurna a punts del prelitoral i altres sectors de muntanya del país, i en conjunt, tot plegat a partir del vespre i sobretot de la nit, tendirà a minvar. Malgrat tot, aquesta propera nit i matinada parlarem de núvols baixos i alguns bancs de boira i boirina que es podran formar especialment als dos extrems del litoral fins demà a mig matí i seran presents. De fet, ja demà s'espera una jornada també força assolellada, molt semblant a la d'avui. Un cop aquests núvols baixos de la Costa Brava i de la Costa Daurada s'esvaeixin, lluirà el sol. Malgrat tot, tornarem a parlar del creixement de nuvolades a punts de muntanya, de nou Pirineu i Prepirineu. No creixeran tant com avui, però durant la tarda també deixaran ruixats i xàfecs que localment podran venir acompanyats de tempesta. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Notícies en xarxa, edició Vespre.
El bloc PP, Vox i Ciutadans demanen la dimissió del ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska. Tens debat avui, doncs, en la sessió de control del govern al Congrés dels Diputats amb la polèmica destitució del coronel de la Guàrdia Civil, Diego Pérez de los Cobos, al capdavant de la comandància de Madrid. En el rerefons, el controvertit informe d'aquest cos policial sobre la manifestació del 8M, que segons publica el diario.es, hauria fins i tot falsejat la declaració d'un testimoni. I enmig d'aquest ambient, l'advocacia de l'Estat denuncia ara una causa general contra el govern espanyol. Però anem pas a pas.
Sí, perquè la sessió de control del govern ha estat marcada per la polèmica de De los Cobos, però també hi ha hagut cabuda per altres qüestions, com els intents de Pedro Sánchez d'acostar-se altre cop a Esquerra Republicana per aprovar el que seria la sisena i ara sí última pròrroga de l'estat d'alarma. Però també el clam dels grups independentistes per exigir l'alliberament de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart avalança en un nou informe d'Amnistia Internacional en aquest sentit.
La crònica del resum de la jornada ens l'ofereix el nostre company Jordi Casino. Bona tarda.
Bona tarda, Lali. Un dels moments més tensos l'han protagonitzat el PP i Unides Podem per la destitució del coronel Pérez de los Cobos. Escolteu el diputat popular Teodoro García Gea recordant insubordinacions passades d'alguns comandaments del cos.
Hace más de 100 años, el fundador de la Guardia Civil, el duque de Ahumada, se negó a cumplir una orden injusta del general Narváez. Esa decisión la tomará mi sucesor, no yo. Más de un siglo después, el general Laurentino Ceña ha hecho lo mismo con su gobierno. Ha preferido irse que tomar una decisión injusta. Si Roldán no logró acabar con la Guardia Civil, ustedes tampoco lo harán.
I aquesta ha estat la resposta contundent del vicepresident segon, Pablo Iglesias.
¿Está usted pidiendo, señor García Egea, a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que incumplan las órdenes que consideren por iniciativa e incitación de ustedes injustas? ¿Usted es consciente, en su enorme lucidez, señor García Egea, de lo que está diciendo aquí? Sean ustedes prudentes, que nos estamos jugando la democracia, señoría.
Des d'Esquerra, el diputat Gabriel Rufián ha recordat que el coronel de los Cobos ja mentia quan va enviar 9 demòcrates a la presó. Esquerra, Junts per Catalunya i la CUP, que han aprofitat la sessió per reclamar la llibertat dels Jordis després de l'informe, en aquest sentit, d'Amnistia Internacional. El ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, els hi ha recordat, però, que els assumptes penals els han de resoldre els jutges.
Mentrestant, a Brussel·les, avui es presentava el Pla de Recuperació Econòmica de la Unió Europea amb una inversió prevista de 750.000 milions d'euros per rellançar l'economia de la zona euro, fins a 140.000 milions dels quals destinats a Espanya. Ara els socis europeus s'hauran de posar d'acord en una negociació que es presenta difícil. Des d'Espanya, però, el president Pedro Sánchez ha celebrat el Pla Europeu perquè assegura que recull moltes de les demandes espanyoles. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, ha defensat el seu pla davant el Parlament Europeu. Ha argumentat que calen mesures extraordinàries davant una crisi econòmica sense precedents i cal fer-ho junts, sense deixar ningú enrere. Aquest és el moment en què ha fet l'anunci.
And this is why the Commission is today proposing a new recovery instrument.
I és per això que la Comissió proposa avui un pla de recuperació, anomenat la pròxima generació de la Unió Europea, valorat en 750.000 milions d'euros.
El govern espanyol ha acollit la proposta de bon grat, i és que Espanya és un dels estats que en surt més ben parat i rebria 140.000 milions d'euros, més de la meitat, 77.000 milions, en forma de transferència, és a dir, a fons perdut.
Notícies en xarxa. La informació més propera.
Sanitat confirma 39 noves morts per coronavirus produïdes en els darrers 7 dies i situa el total de defuncions en 27.118. Aquestes són les xifres oficials que ofereix cada tarda el Ministeri, però avui hem conegut una nova dada i que posa de relleu que les morts per Covid-19 podrien ser el doble de les que s'estan comptabilitzant.
I és que el registre civil n'informa de 43.000 defuncions més de les esperades en aquest període des de l'inici de la pandèmia, el gruix de les quals reconegudes oficialment com a víctimes del coronavirus, però la resta, unes 16.000, també podrien estar atribuïdes a la pandèmia. Recordem que el govern espanyol només comptabilitza les víctimes de Covid-19 confirmades mitjançant la prova PCR. No és així a Catalunya, que reporta les xifres diàriament a les funeràries. Segons aquestes, el darrer còmput parla de 277 víctimes mortals noves, en canvi tan sols 99 nous positius testats.
I pel que fa a les xifres del conjunt d'Espanya, s'han registrat 510 casos positius més, 231 diagnosticats el dia previ. El còmput global de positius es situa en prop de 236.800. Diana Bermejo, bona tarda.
Bona tarda. El director del Centre de Control d'Alertes i Emergències s'ha referit avui a les dades publicades pel Sistema de Vigilància d'Accés de Mortalitat, conegut com a MOMO. Segons aquest servei, a Espanya s'haurien produït 43.000 morts més de les que es preveien per aquestes dates segons les estadístiques. Simón ha recordat que la dada de defuncions per Covid és de més de 27.000, però que a part dels casos que encara no s'han detectat, la pandèmia podria haver provocat altres efectes sobre la mortalitat d'altres patologies. Escoltem Fernando Simón.
Por patologías que pueden causar altas mortalidades y que los pacientes, los enfermos, por miedo a acudir a un hospital donde había un virus que producía unas letalidades importantes, no hubieran llegado a tiempo. En otros casos, la saturación de los hospitales también ha podido hacer que los pacientes se lo hayan pensado dos veces y hayan preferido esperar para no saturar más los hospitales. Todo esto ha podido pasar.
El Ministeri encara està revisant de manera individualitzada tots els casos i avui balla sobretot la xifra de contagis nous. Tot i que s'informa de 231, la diferència entre els totals d'ahir i avui seria de més de 500 i, per tant, menys de la meitat es podrien atribuir a les darreres 24 hores.
Tot això en un dia en què ha començat l'homenatge a les víctimes de la pandèmia. Ha estat a les 12 del migdia a les places i institucions amb un minut de silenci en record als morts de la Covid-19, el primer dels 10 que preveu el govern espanyol i que va acompanyat de banderes a mig pal arreu de les institucions del país. A Sant Cugat ha tingut lloc davant de l'Ajuntament. Cugat Mèdia, Pau Vázquez.
Sant Cugat s'ha sumat aquest dimecres al minut de silenci davant l'Ajuntament, on ja onegen des de l'abril passat les banderes a mig pal. Valldoreix també ha baixat les insígnies a mig pal per les víctimes de la pandèmia del coronavirus. L'alcaldessa Mireia Ingla ha presidit el minut de silenci a Sant Cugat. Escoltem-la.
Tot el suport, no?, a totes aquelles persones que han tingut pèrdues de famílies, d'amistats, de persones que estimàvem. Això ho hem dit moltes vegades des de l'inici d'aquesta pandèmia. Una de les coses més tristes, més corprenedores d'aquesta pandèmia ha estat que molta gent ha mort sense la possibilitat d'estar acompanyada de les persones que estimaven i les persones que han patit una pèrdua doncs no s'han pogut acomiadar com es mereixen.
A més, Sant Cugat organitzarà el juliol una cerimònia de comiat i reconeixement a les víctimes del coronavirus, com va aprovar el ple municipal.
Els municipis en fase 2 ja no tenen franges horàries des d'aquest dimecres i els ajuntaments podran limitar els aforaments i la durada de l'estància a les platges.
Així ho ha publicat el govern espanyol al butlletí oficial de l'Estat. Elimina les franges horàries dels nens i dels adults en fase 2 i també permet sortir al carrer més d'una vegada al dia. També queden eliminades ja en aquests municipis les franges horàries per l'activitat esportiva no professional. Per altra banda, els ajuntaments podran establir limitacions tant d'accés i d'aforament a les platges a fi d'assegurar que respecta la distància d'almenys 2 metres de banyistes. També podran establir límits en els temps de permanència, així com en l'accés als aparcaments per controlar l'aforament, que es calcularà tenint en compte que la superfície de platja a ocupar per cada banyista serà d'aproximadament 4 metres quadrats.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
Més coses, l'exalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, anirà a judici pel cas Inipro per presumpta corrupció a l'Institut Municipal de Serveis Socials a favor del PSC. L'Audiència de Tarragona ha desestimat els recursos d'apel·lació dels principals acusats i veu indicis suficients de delicte. Ràdio Ciutat de Tarragona, Laura Rovira.
La CUP de Tarragona ha realitzat una roda de premsa aquesta tarda per mostrar el seu orgull i satisfacció de que la plana major del PSC de la ciutat vagi a judici després de 7 anys de lluita. La portaveu del partit, Laia Estrada, ha deixat clar que seguiran treballant perquè Tarragona quedi lliure de corrupció.
Com més demanem la dimissió d'aquestes dues persones, de l'exalcalde de Ballesteros i de la senyora Begoña Floria. Més enllà, demanem al nou equip de govern que faci net d'una vegada.
Aquest matí, l'Audiència de Tarragona ha desestimat els recursos d'apel·lació dels principals acusats. Aquesta decisió tanca la possibilitat de recurs, amb la qual cosa la Fiscalia i l'acusació exercida per la CUP hauran de presentar els respectius escrits d'acusació.
Consternació a l'Escala, a l'Alt Empordà, on aquesta matinada un home ha matat a la seva dona i posteriorment s'ha suïcidat. L'Ajuntament del municipi ha convocat un minut de silenci a la plaça de la Vila per demà en senyal de condol. Ràdio L'Escala, Abel Font.
Bona tarda. L'Ajuntament de l'Escala ha convocat per demà al migdia un minut de silenci a moda de denúncia per l'assassinat d'una veïna, suposadament a mans del seu company, que posteriorment s'ha suïcidat. A la dona, amb evidents senyals de violència, l'han trobada tapada amb una manta al jardí de casa. A l'home, penjat d'un arbre al mateix carrer. Víctor Puga, alcalde de l'Escala.
I denunciar una vegada més doncs, el que és una xacra social a la que s'hi està fent front, s'hi està intentant fer front des de les administracions, però que no ens acabem d'en sortir i puntualment doncs, més del que ens agradaria, doncs, es lamenta doncs, la mort d'una dona.
Els fets han ocorregut aquesta matinada passada al passatge Vilabertran, a tocar de l'Institut de Secundària de la Població. El cas està sent investigat per l'àrea d'investigació criminal dels Mossos d'Esquadra.
I el Procicat ha aprovat avui noves mesures d'higiene i condicionament per evitar contagis a les llibreries. A partir d'ara, els clients no podran agafar directament els llibres, però sí demanar-los al personal. Seran les úniques persones autoritzades a retirar o col·locar llibres a les prestatgeries i expositors.
Uns espais que, per cert, s'hauran de cobrir per evitar qualsevol contacte directe amb els llibres. Les compres s'hauran de lliurar preferentment dins d'una bossa de paper i no de plàstic i es facilitaran i assenyalaran espais de circulació en zones comunes per tal de minimitzar la proximitat de les persones en els seus moviments a l'interior o a l'entorn dels espais de la llibreria.
Els joves migrants que han pogut treballar al camp durant la pandèmia obtindran permís de residència i feina de 2 anys.
Així ho indica el BOE d'aquest dimecres, que especifica que aquests treballadors tindran reconegut el permís de residència i feina durant 2 anys prorrogables a 2 més. També s'indica que l'autorització es podrà incloure com a justificant per l'accés a la residència de llarga duració. El govern espanyol vol garantir així una via per a aquests joves a mantenir el seu dret a feina un cop acabada la vigència del decret llei del sector agrari del 7 d'abril i reconeix la seva tasca per mantenir un sector essencial durant la crisi.
Aquesta és una realitat, però una altra és la dels temporers que continuen dormint al carrer a Lleida. En són prop d'un centenar. Malgrat l'acció dut a terme la setmana passada pel Departament de Salut i la Paeria, al centre històric, la imatge de persones passant la nit al ras s'ha repetit en els darrers dies. Suau, Lleida Ràdio, Míriam García.
Així ho ha denunciat la plataforma Som Veïns a través d'un vídeo a les xarxes socials i ho ha reiterat Llibert Reixac, membre de la plataforma Fruit amb Justícia Social a UAU Lleida Ràdio. Reixac admet que hi ha menys persones que fa una setmana i espera que a partir de l'1 de juny, quan la paeria posarà en marxa el seu dispositiu d'atenció temporers, aquest nombre encara baixi més.
No s'ha solucionat en absolut el problema. Veurem a partir del dia 1, quan obren el recurs del pavelló Fira 3, és quan començaran ja a allotjar en teoria la gran quantitat de temporers que estan dormint al carrer, veurem si s'aconsegueix que tingui els resultats esperats.
Tot plegat quan les entitats socials de la ciutat de Lleida denuncien falta de planificació per part de la paeria. Demanen lideratge al consistori per afrontar els reptes que té la ciutat en l'àmbit dels drets socials.
I encara més coses, la Generalitat invertirà més d'11 milions d'euros en el sector del lleure aquest estiu. Es tracta de més del doble del pressupost de l'any passat. Així ho ha avançat aquesta tarda el conseller d'Afers Socials i Família, Shakir El Homrani. Marta Patricio, bona tarda.
Bona tarda. El conseller Homrani ha anunciat també que es multiplicaran per 4 el nombre de beques i que aquestes arribaran a 40.000 famílies. Els ajuts seran de 80 euros per als infants que vagin a un casal d'estiu i de 100 euros per a aquells que s'apuntin a colònies.
La decisió més important que prenem és quadriplicar les beques per a activitats del lleure. Estem acabant de tancar el que són els detalls tècnics d'aquesta subvenció, d'aquesta ajuda, d'aquestes beques, però es mouran entre 80 euros per infants que van a casals a 100 euros per infants que van a colònies o campaments.
Una altra de les mesures anunciades és la contractació de 140 professionals de suport al lleure d'estiu, però que continuaran en actiu durant el curs vinent.
En cultura, la crisi sanitària ha acabat afectant també a la tradicional cantada de veneres de Calella de Palafrugell d'aquest estiu, que enguany arribava a la 54a edició. L'organització diu que les restriccions fan inviable poder-ne controlar l'aforament i garantir les mesures de seguretat. Televisió Costa Brava, Joana Valent.
La impossibilitat de mantenir l'aforament de 1.500 persones, la manca de patrocinadors confirmats o la pèrdua d'una subvenció de la Generalitat han fet tirar la tovallola a l'Ajuntament de Palafrugell. Joan Vigues és el regidor de promoció econòmica.
Es concentren entre 35.000 persones. Llavors, aquest és un problema que a nosaltres ens preocupava molt i en tema de seguretat, de protecció, inherent a que és molt difícil de que es puguin guardar les distàncies pertinents que són absolutament no recomanades, sinó obligatòries.
L'Ajuntament no descarta, això sí, organitzar alguna activitat alternativa a Calella, el format de la qual encara està per decidir.
I dilluns vinent, 1 de juny, reobrirà el Caixa Fòrum de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Els centres tornaran a l'activitat de forma coordinada, però només amb un terç de l'aforament. Incorporaran també les mesures i protocols d'higiene i desinfecció. UAU Lleida Ràdio, Carles Castelló.
El Caixa Fòrum de Lleida obrirà amb l'exposició Construint nous mons, les avantguardes històriques a la col·lecció d'IBAM 1914-1945, una mostra que proposa una nova lectura sobre el desenvolupament dels moviments artístics de les primeres dècades del segle passat i en subratlla la llibertat, el misteri i l'utopia. Es podrà visitar fins al 10 de gener del 2021. Elisa Duran és la directora general adjunta de la Fundació La Caixa.
Amb l'obertura el dia 1 de juny de tots els nostres Caixa Fòrums volem garantir la seguretat, assegurar la confortabilitat de tots els nostres visitants i mantenir la qualitat d'unes exposicions que s'allargaran fins després de l'estiu per recuperar el temps que no s'han pogut visitar.
La resta de Caixa Fòrums de les altres tres capitals catalanes també obriran les seves portes, a Girona amb l'arribada de l'Home a la Lluna, a Tarragona amb Faraó, rei d'Egipte, i a Barcelona amb objectes de disseny, surrealisme i art, i On som, on podríem ser.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. La Federació Catalana de Futbol acaba de pronunciar-se sobre la resolució de les competicions del futbol i futbol sala amateur d'aquesta temporada. No hi haurà descensos i els ascensos seran els marcats pel pla de competicions.
En les categories de base tampoc hi haurà descensos i es produiran els ascensos derivats de la cobertura de vacants. La decisió de la federació, presa per unanimitat, dona validesa a les classificacions en el moment en què es va produir l'aturada de les competicions. En aquells grups on els equips hagin disputat un nombre diferent de partits, l'ordre s'establirà a través del sistema de millor coeficient. D'igual manera, la situació de primer classificat no comportarà la consideració de campió, ateses les circumstàncies excepcionals de finalització de les lligues.
En bàsquet, la gironina Maria Xargay deixa el bàsquet sense data de retorn.
L'Uni Girona ha comunicat que Xargay ha decidit acollir-se a una clàusula del seu contracte i desvincular-se del club català. La jugadora de 29 anys assegura que necessita un temps de descans lluny del bàsquet i de les pistes. Es tracta d'una retirada indefinida per motius personals. Marta Xargay compta amb una destacada trajectòria en el món de la cistella amb una medalla de plata als Jocs Olímpics de Rio, un subcampionat del món, a més de dos títols de Lliga i una Eurolliga, defensant la samarreta del Perfumeries Avenida de Salamanca.
Maria Olmo deixa el món de la cistella als 36 anys.
Després de 25 anys jugant a bàsquet, 21 des de les files del Club Natació Terrassa, Olmo ha decidit que ha arribat l'hora de la retirada. I ho ha fet després de confirmar-se l'ascens del club a Copa Catalunya. Ens ho explica des de Canal Terrassa, Miqui Romagosa.
Tot i tenir ofertes de superior categoria, sempre ha valorat ser una jugadora de club. Escoltem a Maria Olmo.
Al final, quan estàs pensant en retirar-te després de tants anys jugant, penses en el teu últim partit on tindràs a tota la teva família, els teus amics, els excompanys d'altres anys, i penses en aquest dia com que serà un dia molt especial. Al final he jugat el meu últim partit sense saber que era el meu últim partit, però també tenia molt clar que aquest any seria el meu últim any, que era un bon moment per retirar-me. No volia retirar-me quan no em sentís bé físicament o quan el bàsquet em retirés a mi, i crec que ha sigut la decisió correcta.
El llegat de Maria Olmo continua amb la seva germana Sandra, amb les seves nebodes i amb una nova experiència a les banquetes.
El Lleida presenta recurs i demana que s'acabi la temporada a segona B.
El Lleida Esportiu ha demanat formalment a la Federació Espanyola de Futbol que declari nul de ple dret la resolució del jutge de competició, on determinava que els quatre primers classificats de cada grup de la categoria jugar al playoff express per pujar de categoria el proper mes de juliol. El club català demana que revoqui l'acord adoptat i que es juguin els 10 partits que queden per finalitzar la fase regular i el playoff descens. A més, el Lleida manifesta textualment que amb la decisió que s'ha pres ha ningunejat el Lleida Esportiu i els seus futbolistes.
El campió del món paralímpic Jordi Morales torna al CAR de Sant Cugat.
El jugador d'Esparreguera ja ha iniciat els entrenaments de tennis de taula a les ordres del tècnic terrassenc Ramon Mampel. Després de passar tots els requeriments pertinents al retorn de la feina, Morales ha explicat a la xarxa les sensacions que ha tingut.
I Maribel Zamora amb el suport d'11 federacions territorials de voleibol.
L'actual màxim dirigent del voleibol català vol el canvi a nivell estatal i de moment ja compta amb un important suport per donar el salt com a presidenta de la Federació Espanyola. De les 19 territorials compta amb el suport de poc més de la majoria. El seu rival serà Martín Santos, que porta 20 anys com a president.
Fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, José Gallardo a la coordinació, Didac Alcantara a l'edició i qui us parla, la Liginé. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
La xarxa de comunicació local.
La Generalitat ha activat 3 eines digitals per respondre als dubtes sobre la Covid-19 a l'instant. Un bot a WhatsApp amb informació que s'actualitza cada dia. Afegeix el 681-012-012 als teus contactes i escriu ONA per activar-lo. El cercador pregunta a GentCat amb les consultes més freqüents en català i castellà. El trobaràs a gent.cat/preguntescovid i al canal del 012 a Telegram amb atenció personalitzada i accés directe a les preguntes freqüents. Obre l'aplicació l'aplicació i busca l'usuari GenCatBot. Prioritzem la informació actualitzada i contrastada. Ens en sortirem. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Ei, mira, que ja sona. Escolta el rumbera.
Ai, ai, ai.
No tanquis la porta, la rumba bastarda. Ves amb molta compte, no saps com acabaràs. Va que ningú mira, demà tothom oblida. Prova una mica que una nit no fa pas mal. No tanquis la porta, la rumba bastarda. Ves amb molta compte, no saps com acabaràs. Va que ningú mira, demà tothom oblida. Prova una mica que una nit no fa pas gens de mal.
La rumba bastarda.
Que tu no vols el lere i lere, perquè aquest rotllo no t'agrada gens, que el que tu escoltes és molt més intens. Avui no cal que demostri res, això és rumba bastarda que no veus què fem. Si proves a ballar-la potser no tens fre, la poso una condemna que lliga els homes. No tanquis la porta, la rumba bastarda, vés amb molta compte, no saps com acabar.